Són les 8 del matí. Bon dia des de Palafrugell.
Bon dia i benvinguts a la primavera meteorològica. El temps d'avui, però, seguirà sent fred, amb cel parcialment ennuvolat i tramuntant al matí, que anirà a menys.
Bon dia, són les 8, estrenem mes, avui és dimecres, és 1 de març i comencem aquest mes amb el cel cobert a estones, encara amb nuvolositat, i vents amb cops de 40 a 50 km per hora, malgrat que l'Albert Aparicio ens comentava ara que estrenem ja la primavera meteorològica. La segona meitat del dia el vent ja anirà a la baixa i la situació marítima també millorarà en aquesta tarda de dimecres. Pel que fa a la temperatura, l'ambient és fred aquest matí, amb temperatures mínimes entre 0 i 3 graus al Baix Empordà. Les màximes arribaran als 12 graus. Segueix aquest episodi de fred, però sembla que hi ha aquestes nevades que es van quedar en un no-res, pràcticament, a la nostra comarca, doncs ja seran inexistents. A la Tallada d'Empordà hi tenim ara mateix 3 graus, 3,6 a Torroella, 2,9 a la capital, a la Bisbal d'Empordà, 4,3 com a temperatura màxima de la nostra comarca a Palafrugell i 3,3 graus a Castell d'Aro. Nosaltres comencem, com sempre, saludant a la nostra redacció. Carla Saló, bon dia.
Bon dia.
Maria Alzina, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia, Paula.
Hola, bon dia.
Anna, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Vinga, som-hi, anem a repassar els titulars més destacats de la jornada. L'Estat aprova que es puguin construir parcs eòlics marins a l'Empordà. Anna Salvador.
En zones d'ús prioritari i zones d'alt potencial per diversos usos, entre d'altres per l'eòlica marina. L'única zona prevista a Catalunya és la que inclou el Golf de Roses. És l'anomenada l'EVA 1, tindrà 250 km quadrats i una distància mínima de la costa de 12 km.
I precisament, seguint amb aquest tema, les entitats ecològiques denuncien la desprotecció de la zona del Golf de Roses davant l'aprovació del nou POEM, Maria.
A més, lamenten la manca d'actuació del govern de la Generalitat en defensa dels valors ambientals d'aquesta àrea marina. Destaquen també l'abandonament de funcions que ha fet el govern català en el tràmit d'informació pública i d'emissió d'informes en el procediment d'avaluació ambiental i d'aprovació del POEM.
11 municipis del Baix Empordà entren en situació d'excepcionalitat per la sequera, Maria.
Des de l'Agència Catalana de l'Aigua s'aprovarà aquest dimecres 1 de març la situació d'excepcionalitat en 224 municipis. Això representa 15 comarques on hi habiten uns 6 milions d'habitants. Aquesta mesura es pren pel risc de desabastament que pateixen les reserves d'aigua de Catalunya. El volum de reserves abans d'entrar en el període primaveral és molt baix, amb una mitjana del 27% i sense que s'hagin recuperat per falta de pluges.
Jutgen un acusat que s'enfronta a 10 anys de presó per abusar de la fillastra durant 5 mesos a Palamós, Anna.
La Fiscalia i l'acusació particular sostenen que al llarg d'aquests 5 mesos l'home entrava a l'habitació de la víctima, que tenia 18 anys, i li feia tocaments aprofitant que dormia. L'acusat ho nega i atribueix la denúncia a la mala relació de la noia amb la seva mare.
Déu-n'hi-do. Seguim a Palamós perquè el municipi adjudica l'estudi per minimitzar el risc d'inundacions pel desbordament de la riera a ubicar-la.
Vaig cedir força en un establiment situat al carrer.
Sembla que hem tingut un petit problema. Ara sí, recuperem a la Carla.
Seran les actuacions que realitzaran i que s'executaran amb la redacció dels projectes concrets.
Doncs bé, després ampliarem la notícia perquè hem tingut algun problema tècnic. Seguim, anem ara cap a Palafrugell perquè detenen un lladre gràcies a la col·laboració ciutadana. Ferran.
Va accedir amb força en un establiment situat al carrer Ample. Una trucada d'un veí va alertar la policia dels fets i quan els agents hi van arribar, encara el lladre era a l'interior de l'establiment. Portava 35 euros de la caixa registradora al damunt i productes del negoci.
8 i 4 minuts. La Fundació Philip Cousteau instal·la la seva nova seu a l'Estartit, Maria Alzina.
Aquest projecte s'ha creat després de l'acord que ha assolit l'entitat amb la Fundació Mascort, que cedeix l'espai dels Jocs de l'Estartit, i també amb el Consistori Empordanès. Està previst que la inauguració del centre, de manera completa, es faci durant l'any 2025.
Es milloraran els serveis de l'estació d'autobusos de Palafrugell per centrar-los als usuaris. Ferran.
L'empresa pública Simalsa ha començat a gestionar l'estació d'autobusos de Palafrugell. Durant el primer semestre del 2023 s'estudien quines són les millores en el servei per centrar-se més en els usuaris. Entre elles es preveu adequar el bar, que fa anys que no funciona, valorar els horaris d'atenció al públic, estudiar el servei de paqueteria, la seguretat i posar en marxa una web informativa, entre altres.
Dos restaurants de l'Empordà reconeguts amb dos sols a la guia Repsol 2023, Paula Briners.
El Bòtic de Cursà i el Castell Peralada van rebre la distinció en les cerimònies celebrades ahir a Alacant. També nou establiments catalans més van rebre un sol.
I ja ha començat la campanya de sopars amb tòfona de la mà de la cuina de l'Empordanet, Mariona.
El col·lectiu gastronòmic de cuina de l'Empordanet i l'Associació de Productors de Tòfona de Catalunya han iniciat a sopars amb tòfona dins l'època d'aquest bolet tan preciat. Per donar-nos alguns detalls més de la campanya, el supermatí de divendres passat ens va visitar el president del gremi i xef del Saó de Fonteta, Vicenç Fajardo. Aquests sopars es realitzen a quatre mans, on hi ha un xef que acull a un d'ells al seu restaurant i creen un menú fusionat a partir de les dues cuines.
I quan són pràcticament les 8 i 7 minuts del matí, és moment de conèixer la previsió del temps aquest dimecres. Albert Aparicio, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Amb quin temps comença el mes de març al Baix Empordà?
Doncs comencem un nou mes i també amb l'inici de març ens situem a la primavera meteorològica, que comprèn els mesos de març a maig. Un dimecres amb cel parcialment cobert, estones encara amb nuvolositat més abundant i vent de component nord que aquest matí encara pot bufar amb cops de 40-50 km per hora. La segona meitat del dia el vent però ja s'encalmarà i també millorarà la situació marítima a la tarda. Pel que fa a la temperatura, l'ambient és fred aquest matí amb temperatura mínima de 0 a 3 graus al Baix Empordà i la màxima arribarà fins als 12 graus. Per demà l'estat del cel no acaba de fer net del tot, ens seguiran acompanyant intervals de núvols i també tramuntana, la qual, que haurà anat a menys aquesta nit, es tornarà a reactivar demà amb força moderada.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Jugar amb els núvols, deixar que l'aire s'endugui tots els mals, sempre m'atrapa la tramuntana. Només amb ella em deixo anar, desaparec com les onades dins el mar. Desapareixen les barreres del passat.
quedar-me quiet.
Vinga, va, som-hi, anem a l'apartat més informatiu d'aquest supermatí. Comencem amb la llum verda a la zonificació marina de l'espai marítim espanyol. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts, després de mesos d'anuncis fallits, el Reial Decret dels POEM. Els plans d'ordenació inclouen les cinc demarcacions marines espanyoles i es tracta de les que abracen la costa atlàntica, nord-atlàntica i sud-atlàntica, la de les Canàries, la de l'Estret de Gibraltar i la Llevantino-Balear. Més detalls, Anna.
Els plans aprovats estableixen zones d'ús prioritari i zones d'alt potencial per diversos usos, entre d'altres per l'eòlica marina. A la pràctica es tracta d'una zonificació de polígons on diferents empreses podran optar a instal·lar projectes amb molins, complint amb els criteris que fixi l'Estat a les subhastes. Amb els plans s'ordenen 1 milió de quilòmetres quadrats de superfície marina, dels quals 5.000 seran espais on potencialment es podran instal·lar parcs eòlics. En total, 19 punts repartits al llarg de la geografia espanyola. Dels 5.000 quilòmetres quadrats totals, 249 s'ubicaran a Roses. Estaran a un mínim de 12 quilòmetres de distància de la costa.
I la pregunta que sorgeix en aquesta situació és: i ara què? Què passarà amb els projectes que ja fa temps que coneixem?
Doncs ara el POEM arranca la primera fase. Tindrà una durada de 6 anys fins al 2027, quan s'haurà de dissenyar un nou cicle. En aquest període s'hauran de fixar les bases per als concursos que hauran de regir la instal·lació de parcs en les diferents zones previstes. Recordem que a hores d'ara ja hi ha 6 projectes interessats a instal·lar-se al Golf de Roses. El primer i el que té els tràmits més avançats és el Parc Tramuntana, que preveu 35 molins a uns 24 quilòmetres de la badia de Roses. Hi ha 3 projectes més en fase de consultes prèvies i els dos últims que han entrat al Ministeri que encara estan en la seva fase inicial.
Amb això, SOS Costa Brava i Aden salvem l'Empordà, salvem la platja de Pals, Fòrum, l'Escala Empúries i la plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí denuncien la desprotecció de la zona del Golf de Roses davant l'aprovació del nou POEM, Maria Alzina.
A més, lamenten la manca d'actuació del govern de la Generalitat en defensa dels valors ambientals d'aquesta àrea marina. Destacant també l'abandonament de funcions que ha fet el govern català en el tràmit d'informació pública i d'emissió d'informes en el procediment d'avaluació ambiental i d'aprovació del POE. Les entitats denuncien també el fet total i absolutament incomprensible de la presentació durant el darrer any de 6 diferents projectes de parcs eòlics marins per implementar a l'àrea del Golf de Roses per part de diverses empreses, malgrat que la zona era incompatible amb la implantació d'energia eòlica. Destacant també en el comunicat que el fet que evidencia que la desprotecció de l'àrea marina s'ha produït com a resultat dels interessos econòmics de les grans empreses i que permet deduir que hi ha hagut una actuació administrativa provocada per aquest sector industrial i al marge de l'interès general i de l'interès públic, que haurien de prioritzar la protecció del medi ambient i de la biodiversitat.
Cal recordar que hi ha un manifest signat per 100 científics que advertia dels valors naturals i ambientals de l'espai marí afectat pel projecte del macroparc eòlic del Golf de Roses.
Era un manifest on es desaconsellava la instal·lació d'aquest parc per la riquesa de biodiversitat a la zona. El portaveu de SOS Costa Brava, Pau Bosch, reconeix que la instal·lació d'aquests parcs eòlics a la zona poden afectar greument a la biodiversitat.
I això vol dir que si fem una petita càlcul estem parlant d'uns 800 o 900 quilòmetres de catenàries dinàmiques que aniran arrossegant-se pel fons del mar en un lloc d'excepcional valor ambiental per la seva diversitat i la importància com a calador de pesca i de reproducció de l'anxoa, de l'anxova o de la sardina o del calamar.
Des del comunicat afirmen que la lluita contra l'emergència climàtica no pot fer-se en detriment de la biodiversitat. Per això reclamen que els errors i la negligència per part de l'administració per la manca de planificació sectorial de la implantació d'energies renovables no comporti un pas enrere a les polítiques de protecció dels espais naturals a Catalunya i no perjudiquin, alterin, degradin i malmetin la biodiversitat del país. Conclouen en el comunicat demanant a la Generalitat i al govern espanyol que revisin la decisió presa, que rectifiquin el contingut del POEM i que impedeixin aquest atemptat contra el nostre mar i contra el litoral de la Costa Brava.
11 municipis del Baix Empordà entren en situació d'excepcionalitat per la sequera. Des de l'Agència Catalana de l'Aigua s'aprovarà aquest dimecres 1 de març la situació d'excepcionalitat en 224 municipis. Això representa 15 comarques on hi habiten uns 6 milions d'habitants. Aquesta mesura es pren pel risc del desabastament que pateixen les reserves d'aigua de Catalunya, Maria.
Aquesta mesura es pren pel risc de desabastament que pateixen les reserves d'aigua de Catalunya. El volum de reserves abans d'entrar en el període primaveral és molt baix, amb una mitjana del 27%, i sense que s'hagin recuperat per la falta de pluges. A Baix Empordà, aquesta situació afecta els municipis de Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro, Castellplatja d'Aro i S'Agaró, Calonge i Sant Antoni, Palamós, Mont-ras, Palafrugell, Begú, Regencós, Torrent i Pals. L'entrada de l'escenari d'excepcionalitat suposa un pas més en la reducció d'aigua en alguns usos, com la reducció del 40% de l'aigua per a usos agrícoles, la reducció del 15% per a usos industrials, la reducció de l'aigua per a usos lúdics i la prohibició del reg de zones verdes tant públiques com privades. Així mateix, es prohibeix la neteja de carrers amb aigua potable. També hi ha una reducció de la dotació d'aigua mitjana per habitant i dia. Si en l'escenari d'alerta era de 250 litres per habitant i dia, en excepcionalitat passa als 230 litres per habitant i dia.
Però bé, des de l'Agència Catalana de l'Aigua s'estan impulsant altres mesures també.
Doncs sí, i una d'elles és l'aigua regenerada. Al desembre, amb la fase d'alerta activada, ja es van iniciar les proves per aportar aigua regenerada en el tram final del Llobregat i disposar d'aquesta manera de més aigua que posteriorment ha de ser potabilitzada. Se n'estan produint 0,8 metres cúbics per segon i això permet tenir-ne més i poder preservar més reserves als embassaments. Aquest volum s'incrementarà de manera gradual per disposar així de més aigua. També s'està portant aigua regenerada pel reg agrícola del canal de la dreta del Llobregat per garantir les demandes de reg. En els pròxims mesos, en cas que la situació empitjori, s'anirà incrementant l'aportació d'aquest recurs. Una altra de les mesures que es podria activar entre els mesos de maig i juny és l'aprofitament del reg Comtal, amb una aportació de 200 litres per segon. També des de l'Agència Catalana de l'Aigua es faran requeriments als ajuntaments que tenen pous de sequera municipals per posar-los en marxa. Aquests pous podrien aportar uns 300 litres d'aigua per segon.
Però també s'està trasbassant l'aigua del pantà de Sau al de Susqueda.
La intenció és preservar la qualitat de l'aigua del pantà de Sau per poder abastir la població. Això implica que en lloc de desembassar 0,3 hectòmetres cúbics d'aigua al dia, com s'està fent fins ara, es passarà a desembassar-ne 0,5. Aquesta mesura es mantindrà sempre que no es produeixi el fenomen d'estratificació per sota dels 10 o 11 hectòmetres cúbics de volum embassat. Aquest fenomen passa quan es produeix la barreja de les capes inferiors de la làmina d'aigua amb els llots del fons de l'embassament, cosa que pot comportar la mobilització dels fangs i la reducció de la qualitat de l'aigua. Amb això es garanteix la qualitat i el màxim aprofitament dels volums d'aigua d'ambdós embassaments que gestionen de manera conjunta amb l'objectiu prioritari de garantir l'abastament de la població. Una comissió del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural està treballant per garantir que el traspàs es farà amb les màximes garanties ambientals de preservació de fauna i de salubritat i aprofitament de les masses d'aigua.
Seguim quan són les 8 i 19 minuts. L'Audiència de Girona ha jutjat un acusat que s'enfronta a 10 anys de presó per abusar sexualment de la fillastra entre novembre del 2020 i abril del 2021, quan compartien domicili a Palamós. La fiscalia i l'acusació particular sostenen que al llarg d'aquests 5 mesos l'home entrava a l'habitació de la víctima, que tenia 18 anys, i li feia tocaments aprofitant que dormia. Anna Salvador.
Al judici que s'ha fet a la secció tercera, l'acusat ha explicat que va conviure 2 anys amb la seva parella a Palamós, al mateix domicili, i vivien també les dues filles de la dona. Els presumptes abusos haurien començat el novembre del 2020. Segons les acusacions, el padrastre entrava a l'habitació on dormien les noies i, aprofitant que dormia, feia tocaments a la gran, de 18 anys. A més, en altres ocasions, també l'hauria obligat a fer-li fel·lacions. Quan la noia ho va explicar i va denunciar els fets, l'abril del 2021, el jutjat d'instrucció 2 de la Bisbal va dictar una ordre d'allunyament segons el qual l'acusat no s'ha pogut apropar a menys de 200 metres ni comunicar-se amb la víctima. A la sala de vistes, el processat ha negat les acusacions. Segons la seva versió, tenia bona relació amb les filles de la seva dona. De fet, atribueix la denúncia a una voluntat de la víctima de perjudicar la seva mare, amb qui tenia disputes. La mare continua sent parella de l'acusat i no dona credibilitat al relat de la noia. La Fiscalia i l'acusació particular l'acusen d'un delicte continuat d'abús sexual i sol·liciten 10 anys de presó, aplicant el Codi Penal anterior a la llei del només sí és sí, perquè és més beneficiós per l'acusat. La defensa nega els fets i demana l'absolució. El judici ha quedat vist per sentència.
Déu-n'hi-do. Palamós adjudica l'estudi per minimitzar el risc d'inundacions pel desbordament de la riera Aubi. L'Ajuntament ha rebut una subvenció de la Generalitat de 2,4 milions d'euros que permetran finançar el document tècnic inicial i les obres posteriors. Un cop s'obtingui el document final amb el detall de les diverses accions proposades, els tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua i dels serveis tècnics municipals escolliran i prioritzaran les actuacions que realitzaran i que s'executaran amb la redacció dels projectes concrets. Carla.
Durant els últims anys, l'Ajuntament ha anat executant projectes d'arranjament i millora del drenatge urbà, que també han permès continuar reduint progressivament la incidència de les inundacions al municipi. Una de les darreres actuacions va ser la realitzada a la cruïlla del Passeig del Mar i l'Avinguda de l'11 de setembre, amb l'instal·lació de noves canonades que permeten donar sortida directa a les aigües pluvials recollides en aquest àmbit, de manera independent al de la resta de xarxes residuals. Aquesta mesura permet que, en cas que el col·lector principal del municipi estigui al seu màxim nivell, els tubs instal·lats puguin igualment desaiguar una superfície de 3.500 metres quadrats d'aquest punt, fins ara molt afectat per les inundacions. Previ a aquest treball, també es va reforçar el desaiguat del Passeig del Mar, així com l'ubicació d'un nou col·lector per a una millor canalització de les aigües residuals i plujanes d'una part del barri vell de Palamós. Aquesta darrera actuació permet que es garanteixi una millor evacuació de les aigües residuals de la zona del Pedró, eliminant els sobreixements d'una aigua residual i disminuint l'accés de càrrega en alguns punts de la xarxa. Aquest projecte va complementar les millores d'aquest tram de xarxa del barri vell, ja que va incloure la separació de la canalització de les aigües plujanes de les residuals en diversos carrers d'aquest àmbit.
I la policia local de Palafrugell va detenir la matinada del dimarts 28 de febrer una persona per robatori amb força en un establiment comercial situat al carrer Ample, prop de la zona centre i comercial de la vila, Ferran.
Segons va informar l'Ajuntament de Palafrugell, la detenció va ser possible gràcies a la participació ciutadana, ja que una trucada d'un veí a la comissaria va alertar dels fets. Això va permetre que el servei policial es coordinés amb una patrulla de paisà i va propiciar una ràpida actuació. Els agents van arribar al lloc dels fets i van trobar el presumpte autor del robatori encara a l'interior de l'establiment. El detingut portava al damunt 35 euros que havia sostret de la caixa registradora i diversos productes que pertanyien a la mateixa botiga. Per accedir-hi havia trencat totalment la porta del vidre, fet que li va provocar diversos talls, per la qual cosa va haver de ser traslladat a un centre hospitalari per tractar les ferides.
Seguim. La Fundació Philip Cousteau instal·la la seva nova seu a l'Estartit. Aquest projecte s'ha creat després de l'acord que ha assolit l'entitat amb la Fundació Mascort, que cedeix l'espai dels Jocs de l'Estartit, i també amb el Consistori Empordanès. Està previst que la inauguració del centre de manera completa es faci durant l'any 2025. Maria.
La seu comptarà amb una superfície d'uns 6.000 metres quadrats que es destinaran a diversos estudis i activitats. L'acte de signatura de l'acord s'ha celebrat a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí amb un públic d'unes 400 persones. Per la Fundació Philip Cousteau Unió dels Oceans han intervingut el director de Planificació i Desenvolupament Roger Figueres i el secretari general Rafael Lobeto. També han parlat la vicepresidenta de la Fundació Mascort, Carmen Pascual, el director general del grup Mascort, Jordi Sargatal, i l'alcalde de Torroella de Montgrí, l'Estartit, Jordi Colomí. Aquesta nova seu pretén impulsar, entre d'altres, la reintroducció d'espècies marines, animals i vegetals en perill d'extinció a tot el món. Per aconseguir aquests objectius, es preveu que la construcció
Compti amb dos tancs d'aigua en forma de meva amb una capacitat d'entre 1.700 i 31.000 litres. A més, aquests tancs estaran envoltats d'uns fossats d'entre 3 i 4 metres de profunditat per la reproducció d'espècies. S'hi sumen els tancs de quarantena, l'espai de cultius i prop de 200 d'aquaris. La instal·lació la complementarà un auditori polivalent per exposicions i conferències, el centre documental i un restaurant temàtic, entre d'altres espais. Així mateix, la construcció d'aquesta nova seu es donarà continuïtat al municipi a diversos projectes d'aquesta fundació, com l'organització del Congrés Internacional de Pesca de la Mediterrània, programes de biologia marina dels centres educatius i activitats que es desenvolupen de la mà d'altres entitats, com per exemple la Facultat de Veterinària de la Universitat de Barcelona o l'Escola de Cinema i Audiovisuals. Servirà també per impulsar l'Institut d'Estudis de la Mar Philippe Cousteau.
I la Fundació Philippe Cousteau té seu a més de 34 països.
La Fundació ha decidit construir el nou espai científic mundial amb l'objectiu d'unificar criteris. Ho explica Roger Figueres, que després d'estudiar diverses opcions d'ubicació, han escollit l'Estartit per ser l'opció més lògica, donada la generositat del senyor Ramon Mascort i les facilitats que ha ofert Jordi Colomí. Entre les opcions es volia ubicar la nova seu a Cadaqués o Astúries. Rafael Lobeto ha estat l'encarregat de donar veu a la Fundació Philippe Cousteau i afirma que els trets d'identitat al voltant de la protecció de la vida o del medi marí d'oceans i mars o el desenvolupament sostenible o l'agenda de les Nacions Unides, tot això unit a la defensa de la gent del mar i de les seves maneres de viure, continuaran sent defensades encara amb més força amb els nous vents de l'Empordà. Ha subratllat també com a principal compromís de l'entitat la formació marítima i la I+D+I, la innovació i la tecnologia, a banda de definir la pesca de la Mediterrània com a part principal de l'ADN, tot anunciant que l'Ajuntament i Ramon Mascort s'uniran al patronat de la Fundació.
Però la reacció al municipi també ha estat bona.
Jordi Colomí s'ha mostrat molt satisfet, emocionat, agraït i alhora afortunat perquè a Torroella de Montgrí l'Estartit es consolida un projecte de repercussió mundial que representa un abans i un després al seu municipi, a les comarques i al país. Jordi Colomí també ha destacat la importància que té aquesta seu pel territori.
Estem segurs de que, a més de la millora del coneixement i en la investigació, en el nostre municipi també tindrà altres tipus de repercussions a curt i mig termini, sobretot en l'aspecte econòmic i social. És evident que repercutirà molt positivament en el sector turístic i en el nostre comerç, però també en el social, ja que també generarà llocs de feina permanents i estables, amb tot el que això significa. I també en l'educatiu, perquè els nostres joves tindran a l'abast i a casa seva mateix totes aquestes possibilitats de coneixement que ara se'ns obren.
Carmen Pasqual, de la Fundació Mascort, ha manifestat que se'ls va presentar l'opció d'anar de la mà de la Fundació Philippe Cousteau, Unió dels Oceans, i van creure amb fermesa en un projecte mix que permet enfortir les virtuts de totes dues fundacions. Jordi Sargatal l'ha definit com una oportunitat boníssima que aquesta nova seu central científica estigui a Torroella de Montgrí i l'Estartit, perquè d'una banda es donarà a conèixer tot allò que aporta el medi natural, sobretot el marí, i es podrà conscienciar la gent que cal cuidar-lo pel present i les futures generacions. I de l'altra, perquè enforteix el territori i lliga i potencia els objectius d'una fundació i de l'altra.
L'empresa pública Cimalsa ha començat a gestionar l'estació d'autobusos de Palafrugell. Durant el primer semestre del 2023 s'estudien quines són les millores en el servei per centrar-se en els usuaris. Ferran Castelló.
Cimalsa és l'empresa pública de la Generalitat de Catalunya que promou, desenvolupa i gestiona infraestructures i centrals per al transport de mercaderies, logística i mobilitat des de fa 30 anys. A més, des del 2018 ha començat a gestionar àrees de servei i estacions d'autobusos. La primera va ser la de Girona i la segona la de Palafrugell. La responsable de l'àrea de gestió d'estacions d'autobusos de Simalsa, Cristina Plana, explica que la voluntat és incrementar els serveis que s'ofereixen als usuaris. En aquest sentit, pròximament es canviarà la senyalètica, es milloraran les pantalles informatives i s'integrarà la identitat corporativa de l'empresa pública. Destaca que el servei s'ha de centrar més en les persones i menys en els vehicles.
I ara nosaltres el model que implementem està més enfocat, totalment enfocat a l'usuari i a les persones. O sigui, intentant dotar del màxim de serveis possibles a l'usuari, perquè no només estiguin en una estació de pas, o sigui, no només per anar a agafar un autobús que els transporti, sinó també perquè visquin una experiència a l'estació.
Durant el primer semestre de l'any s'està estudiant quines han de ser les altres millores per oferir l'estació palafrugellenca.
Entre elles es preveu adequar el bar que fa anys que no funciona, valorar els horaris d'atenció al públic, estudiar el servei de paqueteria, la seguretat, posar en marxa una web informativa, entre altres. Plana explica que s'agafarà com a model la gestió gironina, que està valorada amb un excel·lent o notable pel 70% dels usuaris. Les estacions d'autobusos depenen de la Generalitat de Catalunya, però la gestió varia a cada lloc. A Palafrugell, fins ara, l'havia gestionat l'empresa Sarfa Moventis. Plan avança que les pròximes estacions que quedaran en mans de Simalsa seran les noves de Palamós i Lleida. En el cas de Palamós, està previst que es construeixi a la prolongació del carrer d'Enric Vinquer i es deixi d'utilitzar la del carrer de López i Puigcerver. A més, destaca que l'objectiu és acabar gestionant la totalitat de les estacions catalanes. Per altra banda, destaca que els canvis no afectaran en els horaris del servei que depenen del Departament de Territori de la Generalitat. Les rutes interurbanes connecten Palafrugell amb Barcelona, Girona i altres localitats de les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, la Selva i del Gironès.
Els restaurants empordanesos Bòtic de Corçà i Castell Peralada han aconseguit dos sols en la guia Repsol 2023. Paula.
El reconeixement es va fer aquest dilluns en una cerimònia celebrada a Alacant, on també nou establiments catalans més van rebre un sol. Al capdavant de Bòtic hi ha el xef Albert Sastre-Jenner i la metra i sommelier Cristina Torrent des del 2017. D'altra banda, el cuiner Xavier Martínez coordina la direcció del Castell Peralada juntament amb el cap de sala i sommelier Toni Jerez. Els altres nou restaurants catalans reconeguts amb un sol estan ubicats, un al Priorat, anomenat Quatre Molins, l'altre a la Vall d'Aran sota el nom de Air Stranger i la resta a Barcelona, a Leia, a Tempo, Come, Enigma d'Albert Adrià, Granja Helena, Pur i Impur de Nando Jubany i Slow and Low.
El col·lectiu gastronòmic Cuina de l'Empordanet i l'Associació de Productors de Tòfona de Catalunya ha iniciat els sopars amb tòfona dins l'època d'aquest bolet tan preciat. Mariona.
El sopar matí de divendres passat ens va visitar el president del gremi i xef del Saó de Fonteta, Vicenç Fajardo, per donar-nos més detalls sobre la campanya. Dins de la cuina de l'Empordanet són molts els restaurants que utilitzen aquest diamant negre. A partir d'aquí, s'han organitzat aquests sopars a quatre mans, on hi ha un xef que acull el d'un altre restaurant i creen un menú fusionat a partir de les dues cuines.
Bueno, el que es tracta és que dintre de Cuina Empordanet som diversos restaurants que utilitzem aquest diamant negre, que diguem, i el que hem fet és fer un sopar que nosaltres li diem a quatre mans, que vol dir que hi ha un restaurant que és el que acull el xef de l'altre restaurant, i a partir d'aquí es munta un menú per poder, pues, entre les dues cuines fusionades, poder oferir-li als comensals, pues, diferents plats amb tòfona.
Carai! La iniciativa consta d'un menú tancat que el comensal pot consultar a través de les xarxes socials i està confeccionat per dos cuiners. La tòfona, l'ingredient estrella, es prepara en diferents formes i textures, així com la seva presentació. Tot això també està pactat amb una bodega, intentant donar més èmfasi a les bodegues més properes i que són grans col·laboradors de Cuina Empordanet.
Ha fet 8 mans, quan li falta fer 10 mans, que són alguns sopars que s'han de fer arran de lo del dívid, uns sopars a diversos mans, es van fer 3, per la qual es subien a 10 mans. I bueno, es fan bastantes accions durant l'any. I ara el que es tracta és el de la tòfona, que teníem la petició dels tofonaires, que tu estaven demanant. I bueno, nosaltres els hem anat a visitar moltes vegades allà a Solsona, que ens han convidat a poder veure els cultius, en el cas del cultiu, i a poder treure algun fruit de la terra. I a partir d'aquí pues, han hagut bones sinergies i hem decidit pues, fer aquest sumasme.
A través de la petició dels tofonaires i de les visites als cultius de Solsona, s'han creat bones sinergies i decidir tirar endavant aquests sopars. Enguany, però, està sent una època complicada per aquest bolet. El segon sopar es va realitzar el divendres fusionant les cuines de Damià Rafecas, del Vicius de Pals, i Fajardo, del Sau de Fonteta. El proper 3 de març tindrà lloc la tercera edició, on col·laboraran conjuntament el Terramar i el Casamar.
No! Como estrella en el horizonte, cantes andaluz.
La cantant begurenca Marina Villegas va publicar justament ahir el seu nou tema, Arbonaida. Per avançar-nos alguns detalls del seu treball i dels plans de futur, ens visita la mateixa cantant i autora del tema, Marina Villegas. Bon dia, Marina, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé, i vosaltres?
Molt bé, encantats de poder sentir ja aquest nou senzill. Què vol dir la paraula Arbonaida? Quin és el seu origen?
Doncs molta gent m'ho pregunta i justament vaig fer un post a l'Instagram només parlant d'això, del títol. Bueno, aquest tema el vaig composar doncs, quan vaig acabar de llegir-me el Romancero Gitano de García Lorca. Uh-huh. I clar, és un tema com que jo li faig homenatge, a part dels meus avis, doncs Andalusia, no? I volia com una paraula que englobés, que no fos tan òbvia i que no es digués Andalusia el tema, no? Però que englobés molt bé l'Andalusia en general. I vaig estar buscant i vaig veure la paraula Arbonaida, que significa verda i blanca, i que és com és la bandera d'Andalusia, que quan es va fundar la bandera doncs li van posar aquest nom originàriament. Uh-huh. I em va semblar original i li vaig posar així.
Sens dubte ho és, perquè és el primer que ens ha cridat l'atenció, però també ens crida l'atenció, sí, que en el videoclip hi surten diverses dones i em sembla que n'hi ha alguna més que coneguda, eh?
Sí, sí, sí. Sí, bueno, al final el videoclip, o sigui, jo a la cançó estic parlant d'Andalusia, però jo al final, vull dir, he crescut a Begú i la meva Andalusia, per dir-ho d'alguna manera, són els meus avis. Uh-huh. Llavors, el meu avi, no vaig estar a temps de gravar-ho, però la meva àvia sí, llavors, clar, també és un homenatge, no?, doncs aquesta referent que és la meva àvia, que és que m'ha criat des de que sóc petita, i també surten per allà les meves cosines, que tot i viure a Girona capital, doncs també sempre venien els caps de setmana i és que la meva àvia, no?, doncs el simbolitzen una mica la família, no?, les meves cosines en el videoclip, és com que la meva àvia doncs sempre li ha donat molta importància a la família i ens ho ha transmès a totes.
I de fet, heu estat gravant per Begú?
Sí.
Heu gravat en ubicacions també del Baix Empordà. A nosaltres sempre ens fa molta il·lusió, eh? Quan veiem que dins dels videoclips, dins d'aquestes creacions artístiques, doncs surt el Baix Empordà, per això també ens agrada remarcar-ho.
Sí, sí, sí. Jo sempre, o sigui, ara en aquests primers temes, tant Imperio com ara que a Arbonaida, i inclús segurament en alguns que trauré d'aquí poc, sempre al principi doncs m'agrada que surtin imatges de pues això, de Begú o de l'Empordà, perquè al final és jo d'on vinc i moltes vegades ja quan escric ja penso en allò, no? I llavors doncs té molt de sentit que surtin aquestes imatges. Uh-huh. I sí, bueno, surt tant Begú com Cadaqués. També vam anar a gravar per Cadaqués. Uh-huh. Però sí, Begú surt bastant, surt tot a casa de la meva àvia, i llavors quan hi ha la posta de sol al principi, quan surt el sol, al principi del videoclip, doncs és per allà darrere, per Carmen Amaya. Uh-huh. Que és per on visc jo.
Ho recomanem. Jo l'estic mirant ara mateix, de fet l'estem posant en directe, l'estem posant per sota. I ho recomanem veure'l, perquè realment el videoclip és preciós, es va estrenar fa 12 hores, tot just. I si no vaig equivocat. I realment és molt bonic de veure. Ja vaig acabant, Marina, però no tens cap disc publicat, de moment només tens senzills. Podrem veure ja sí. aquests temes agrupats en un sol disc?
Bueno, és que ara els llançaments es fan sempre per singles. Llavors, suposo que quan ja quedi un o dos per aquests... De fet, ja formen part d'aquells que estan publicats, ja formen part de l'EP, diguéssim. El que passa és que suposo que ho agruparé un cop em quedin un o dos. Llavors ja diré el nom de l'EP i tot això. Però ara, de moment, només es fan llançaments per singles. Uh-huh. Ara es treu així la música.
Sí, això amb diferents artistes que hem anat, amb els quals hem anat parlant sempre ens diuen el mateix, i potser és que ja tenim aquesta mentalitat encara de ostres, jo ho vull tot agrupat i ho vull tenir tot junt. Doncs bé, ens anirem adaptant també a aquests temps. I ja per acabar, on et podrem veure en concert?
Doncs el pròxim concert que tinc el tinc a Barcelona. O sigui, jo sempre estic oberta, m'agradaria tenir-lo doncs a Palafrugell, Begur, on sigui. Quan de moment el tinc a l'abril, perquè ara el febrer és molt mala època per tenir concerts. Uh-huh. Febrer, març són mesos una mica fluixets perquè fa fred encara, però a partir d'abril o així els que tinc són a Barcelona.
Doncs,
I segurament van sortir algun per Begur també.
Igualment, animem primer de tota la gent que s'acosti a Barcelona a veure aquest proper concert que faràs a l'abril.
Sí, ho publicaré a les xarxes.
I exactament, i ho seguirem a les xarxes, i de la mateixa manera també animem els promotors a programar-ho aquí al Baix Empordà, que sabem que la temporada d'estiu sempre ve plena de festivals i ve plena de bona música i de bons artistes. Marina Villegas, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al Supermatí, i anirem seguint aquests nous senzills que vagin sortint.
Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies.
Adéu-siau, bon dia. I nosaltres anem ja acabant el Supermatí d'avui, dimecres 1 de març. I com sempre, com cada dimecres, tenim amb nosaltres a Martí Sayo, el nostre expert en tecnologia. Martí, com estàs? Què tal?
Hola, molt bon dia. Molt bé.
Comencem més amb notícies noves, suposo, pel que fa a la tecnologia,
La tecnologia no para mai, i hi ha notícies sempre. Sí.
Així ens agrada. Es presenta a Sevilla un reactor de fusió de tamany reduït que pretén revolucionar la indústria nuclear espanyola. A veure, de què va això?
Doncs mira, el projecte Fusion to Grid s'ha presentat a Sevilla. És un reactor de fusió de tamany reduït que pretén revolucionar la indústria nuclear espanyola. Aquest projecte es diu Smart Tomac, així l'han batejat els seus investigadors de la Universitat de Sevilla, i té la particularitat de ser un reactor de fusió de petit format. I això suposa una novetat en el sector, ja que històricament això ha estat dominat per reactors de gran tamany. Si tu penses en una central nuclear, penses en una cosa enorme. Doncs això ho han posat en un espai on a darrere s'han fet ells la foto, vull dir que perquè m'entenguis, cap en una habitació.
Clar, jo ara, la imatge que tinc, evidentment, suposo que molta gent té la mateixa imatge, que és els reactors de Txernòbil. Res a veure, Martí?
Res a veure amb el tamany. De fet, els responsables del projecte esperen poder-lo connectar a la xarxa elèctrica espanyola d'aquí uns 10 anys. T'explico alguna cosa més, perquè en això no ho fan aquest reactor, no funciona amb urani. I tampoc té la forma que normalment pensem dels reactors de Txernòbil, per exemple. És una cosa completament esfèrica, aquest reactor, val?
Sí.
Aquest reactor funciona amb confinament magnètic que serveix per aconseguir que els nuclis atòmics s'apropin el suficient per aconseguir que es fusioni el material que hi ha.
Entenc això, Martí, que és totalment una innovació, no? Pels que no som experts en reactors nuclears.
Jo tampoc ho soc, En aquest cas aquí sí que se m'escapa molt de les mans, però però sí, la cosa és que, tot i ser més petit, és molt més eficient que els altres reactors de fusió que ja funcionen ara mateix perquè ens donen llum a les cases.
Sí, sí.
De fet, parlen de que aquest reactor pot obtenir una energia de 17,6 megaelectrovolts. Ben bé no sé quan funciona Vandellós 2, diguéssim, quina potència té, no en tinc ni idea, però pel que sembla és una dada, una energia força alta.
I com funciona, però, aquest reactor?
Funciona fent la fusió d'àtoms de deuteri i triti, que diràs, molt bé.
Sí, em queda igual, evidentment.
És algo derivat o que pertany a la família de l'hidrogen. Que sempre hem sentit a parlar també que els cotxes elèctrics han hagut d'anar amb bateries o haurien d'anar amb hidrogen. Pues la cosa va una mica per aquí. Parlem molt de bateries, de liti, de coses d'aquestes, i la cosa és que l'hidrogen també és una energia neta i que anirem parlant de l'hidrogen i dels seus components i de les seves
coses. De fet, aquest projecte, si més no a Espanya, entenem que arribarà d'aquí 10 anys, per tant, és el que dius, no? Anirà venint i és una tecnologia que anirem coneixent a poc a poc.
Exacte, sí. Ara mateix s'hi han destinat uns 5 milions d'euros. Calculen que ens n'hi farà falta uns 500 milions d'euros, o sigui, de 5, bueno, doncs 100 vegades més del que ja n'hi hem fins ara.
Lluny-do.
I estan treballant també amb no sé si ho tenia per aquí apuntat, amb la Universitat de Princeton, amb el Centre d'Energia de Fusió de Culham, la Universitat de Seul, bueno, amb diverses universitats i diversos llocs que estudien l'energia nuclear. I una última cosa, quan es fa la fusió i s'obté l'energia, diguéssim, allà dintre d'aquell recipient s'arriba a una temperatura de 100 milions de graus centígrads.
Déu-n'hi-do.
O sigui que Déu-n'hi-do, fa caloreta.
Fa caloreta.
Com fas la fusió aquesta?
És ben bé que jo cada setmana em sorprens, Martí, perquè tinc la sensació que cada setmana o sóc més vell o hi entenc menys, però està molt bé, està molt bé anar coneixent tots aquests avenços que, com hem dit, arribarà o arribaria a Espanya. Entenem que tot això ha de complir uns objectius, no? Però sí. Arribaria a Espanya d'aquí més o menys una dècada a través de la Universitat de Sevilla, que és una de les que ja està participant.
És la que ja està participant més activament i, bueno, estarem amatents, aviam com arriba això, no? Com funciona.
Tindrem temps d'estar pendents.
Cada vegada gastem més llum, cada vegada som més dependents d'energies pues, no renovables. Coses com aquesta doncs, donen una mica d'esperança a que no tot hagi de ser fotovoltaic o que no només hem de dependre de centrals nuclears com les coneixem fins ara. Vull dir que, bueno, energies noves.
Ho celebrem, sempre que sigui un impacte positiu cap al medi ambient, no?
Sí.
Tot això és per celebrar-ho. Tornem a parlar, potser, per tercera o quarta setmana consecutiva de Netflix, oi? Perquè ha baixat els preus en diversos països, però no a Espanya ni a llocs on limita compartir comptes, com el que comentàvem la setmana passada.
Doncs així és. Netflix ha estat molt ocupat aquesta última setmana, després d'anunciar que les comptes només són per una sola casa. El servei va donar als usuaris fins al 21 de febrer per marcar on era el seu dispositiu principal, on era la seva ubicació principal, però molts usuaris van passar de fer-ho, jo inclòs, i no ha passat res. No ha passat res, la cosa segueix funcionant.
T'anava a dir exactament el mateix, a casa no hem fet res. I a través de moment... No, tres dispositius hem provat, dos mòbils i un ordinador. No ha passat res.
Jo també he passat de tot, l'estem fent servir a un lloc a prop de Barcelona, aquí a l'Empordà, vull dir que...
Sí.
I de moment...
Vaig pensar, potser m'ha mentit i no anava per aquí, i jo m'ho he cregut, però no, de moment, no?
Sí, de moment, bé, no?
Bueno. Perfecte.
Bueno, la cosa és que... Bueno, sembla que no està apretant molt la cosa. Fa una setmana hem sabut que Netflix ha baixat els preus a diversos països d'Amèrica Llatina, com Bolívia, Cuba, Venezuela... I les últimes setmanes també i dies també han anunciat que rebaixarà els preus a altres països.
Té a veure, però, el PIB o al final l'índex de pobresa del país?
No ho sé amb què ho està mesurant o com ho està provant. També és cert que en països com Llatinoamèrica hi ha més plataformes a part de Netflix i hi ha bastanta competència i valen contingut més gratuït que no pas Netflix. I Netflix deu ser del més car que hi deu haver. A Espanya també, però a països com aquests els preus de Netflix, déu-n'hi-do, per la relació del seu nivell de vida, s'assemblen els preus d'allà amb aquí, i el nivell de vida d'allà amb aquí no cobrem el mateix, vull dir que...
No, exacte, el poder adquisitiu mitjà al final és diferent, però jo per això t'ho preguntava, perquè al final amb els que hem començat a comentar, perquè veig aquí un llistat enorme de països, que no cal comentar-los tots, però sí que, per exemple, parlaves de l'Amèrica Llatina, de països com Bolívia, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Paraguai, clar, són països on el poder adquisitiu no és especialment alt. Llavors, per això m'hi feia pensar, també pot venir de la competència, doncs.
Sí, la cosa és que el que més ha rebaixat és el pla bàsic, que és la cosa per poder veure... Hi ha el pla amb publicitat, el bàsic, el prèmium, i l'estàndard i el prèmium. És el bàsic el que li ha baixat el preu, és la cosa allò per entrar. Sí. El que va a 720, el que no pots compartir, bueno, és justet.
El que és l'AM, no? El que t'enganxi una mica.
Exacte.
Cada vegada m'està donant més la sensació que Netflix també està controlat per Elon Musk. Ho dic perquè, bueno, per els constants canvis, no? Perquè al final estem monopolitzant...
Una decisió i veus que... Sí, que no acaba de...
Sí, és com que reculen molt, no? Està donant aquesta sensació, evidentment. Imagino que aquí hi ha molta gent que hi treballa estudiant quines seran les conseqüències, de quina manera podem promocionar la plataforma. Imagino que, esclar, aquí estem parlant, no estem parlant d'una startup, estem parlant d'un gegant tecnològic.
I de que el 60% de les subscripcions d'Espanya són a Netflix. Vull dir que la quota de mercat que té Netflix a Espanya, per exemple, és important. Vull dir que...
Sabem si ha anat... anar reduint aquesta quota del mercat cap a
altres dades. Això hem d'esperar un parell de mesos, almenys, allò, 3 mesos després de l'aplicació per poder-ho contrastar i poder-ho veure.
Perfecte, doncs també ho anirem notant. Ho anirem seguint. I canviem de tema sense anar gaire més lluny, que aquesta setmana Barcelona és la capital mundial del mòbil.
Doncs sí, el Mobile World Congress 2023, que s'estan portant a terme aquesta setmana, va començar el dilluns i dura fins divendres. És un esdeveniment molt esperat per la indústria tecnològica i s'ha convertit en un fòrum important per a les empreses que volen prestar les seves últimes innovacions en tecnologia mòbil mundial. Uh-huh. De fet, aquest any s'hi esperen més assistents que mai. L'any passat n'hi va haver uns 80.000, aquest any se n'esperen 100.000. A veure.
Seria el rècord?
Sí, si s'arriba als 100.000 seria el rècord, sí.
Déu-n'hi-do. Clar, recordem que també el Mobile World Congress va estar molt maltractat per la pandèmia, com tants altres congressos, tants altres festivals, tantes coses, no?, que podem haver perdut pel camí. Sembla que ha aixecat el vol, que recuperen xifres anteriors i fins i tot s'arribaran a superar.
Això sembla, les expectatives pinten per aquí, sí. Mhm. Uh-huh. Vol saber que si està...
Que si cou. Sí, les novetats. Sempre ve amb novetats el Mobile World Congress. Al final ja es tracta una mica d'això, no? Però sempre sentim Mobile World Congress ve amb aquestes novetats. I són les que han de marcar la tendència, entenc jo.
Sí. Tecnologies de 5G, tot i que també es parla de 6G. El que passa que la 5G encara té molt de marge per córrer i per millorar. Fa la setmana passada crec que ja feia una mica d'avançament amb Orange, que presentava el seu 5G SA, que promet, doncs, 6 vegades més de velocitat que el 5G que coneixem ara. 5G SA o 5G Plus. Hi ha pocs mòbils que encara ho puguin fer, però, bueno, va cap aquí. Després, què més? Les aplicacions d'intel·ligència artificial. Això està sent la cosa, d'aquest mobile, també. Tant amb aplicacions en l'àmbit de la salut, la seguretat, i tant com la connectivitat.
Esclar, és que nosaltres, perdona Martí, sempre, o aquí, estem destacant sempre la intel·ligència artificial cap a l'àmbit de les comunicacions, no, cap a un àmbit que ens facilita la vida a professionals com nosaltres, que ens dediquem a estar davant d'una pantalla i que ens facilita, al final, el nostre dia a dia. Però, esclar, la intel·ligència artificial també arriba a àmbits tan primaris com la salut. Mm-hmm. I una altra de les novetats normalment són noves empreses, no?, que es presenten. Sí.
Noves empreses o també les grans els grans fabricants de mòbils, com per exemple Xiaomi, que ens està presentant el Xiaomi 13, el Xiaomi 13 Pro, i també ens ha sorprès, perquè aquesta no l'esperàvem, unes ulleres de realitat virtual, que ho he estat mirant per aquí, són com ortopèdiques, són una mica ortopèdiques. Presumeixen d'una qualitat boníssima, es connecten amb el mòbil i només tenen una latència de 50 mil·lisegons en mostrar la imatge, que això és, sent inalàmbric, és molt bona, molt bona tassa de refresc, diguéssim, vull dir, són molt...
Sí, és que és pràcticament el present, no? És a dir, és anar a apurar al màxim.
La cosa és que són caríssimes. No hi ha ni preu, és un prototip, ho ha presentat com a prototip, això, vull dir, no sé si això ho acabarem veient o no ho acabarem veient, però... Uh-huh. Ai, pesa 126 grams, vull dir, pesa molt poc.
Super lleuger.
Uh-huh. Sí, sí.
Bueno, què més ha arribat presentat? Com a novetat?
També, bueno, novetat no seria, Samsung està presentant l'S23, pensàvem que l'S23 i l'S23 Plus, que és el seu últim mòbil, pensàvem que presentaria alguna cosa de l'S24, però... No s'ha vist,
D'acord. L'esperarem, doncs, l'S24, l'S23 Plus, entenc que és una millora, és un upgrade del que hi havia ara.
Sí. Bueno, ara ja els mòbils van evolucionant, és a dir, van traient mòbils, jo crec que ja una mica perquè s'han d'anar traient mòbils i s'han d'anar traient models nous, però les millores o la fan les fotos de no sé quants megapíxels ja, bueno, quasi que si no ets un professional ja
no notes.
Si fa 50 megapíxels o en fa 65 megapíxels, ja potser dius, bueno...
És clar, això...
A tu.
Sí, això jo que he sigut més... He sigut un viciat dels videojocs, al final, per parlant amb plata. Ostres, jo també hi va haver un moment, sí que és veritat que ara, no?, amb consoles d'última generació i altres prototips que realment estan millorant el que ja hi havia... Potser sí que veig una mica de diferència, però és que feia anys que jo jugava un simulador de futbol, un simulador de bàsquet de Fórmula 1, i costava molt pensar que allò podia ser millorable. És a dir, clar, arriba un punt que tu veus els gràfics i dius, és que aquí només pots millorar-hi la física, no? Però és clar, d'alguna manera tot això ha d'anar evolucionant, però és clar, potser és aquest negoci de dir, on posarem l'estop? Qui el posarà, no?
Clar. Bé, obrirem bé en els pròxims anys del mobile, sí. Tot això. Clar, la cosa ara tendeix això, cap a la intel·ligència artificial, cap a aquestes coses.
Ens deixem algun detall del mobile?
Bueno, que aquest any les empreses catalanes han augmentat la seva presència un 30% més respecte a l'any passat, uh-huh. I el 30% és la suma d'empreses molt consolidades i empreses... els startups que la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, ho impulsen, diguéssim, petites startups que potser per elles soles seria impossible que si poguessin visualitzar, doncs
sí, també ho celebrem. També
sí,
ho celebrem.
Sí.
Martí Sagué, moltes gràcies per portar-nos aquestes novetats, com cada dimecres, i xerrem la setmana que ve.
Molt bé. Perfecte, Oriol.
Adéu-siau, que vagi molt bé.
Adéu.
I nosaltres anem arribant ja al final de la primera edició del Supermatí d'aquest mes de març de 2023. Abans, però, fem l'últim cop d'ull, com sempre, a la previsió meteorològica amb l'Albert Aparicio.
Matí de dimecres encara amb tramuntana de força moderada que anirà perdent intensitat i s'encalmarà al final del dia. També anirà millorant l'estat marítim amb maregàs al matí i fins al migdia. L'estat del cel serà parcialment ennuvolat, estones amb més nuvolositat i l'ambient en general serà fred amb una temperatura que es mourà entre els 0 graus de mínima i els 12 de màxima.
Ja heu sentit, estrenem més amb ambient fred, no pugen considerablement les temperatures, però sembla que aquesta previsió de neu ja se'n va. Nosaltres tornem demà, com cada dia, de 8 a 9. Que vagi bé!